Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Avui dijous ja, darrer dia del mes de febrer, 28 de febrer, 12 i 20 puntuals com sempre, hores d'ara amb 14 graus a la ciutat de Lleida. Ahir vam fer l'especial des del Mobile World Congress, on vam veure moltíssima tecnologia, però també vam conèixer moltíssimes persones, que sempre sabeu que crec que és l'important, eh? Les persones que hi ha darrere de tots els projectes, de totes les aplicacions. És fàcil caure el parany de dir, si és que al final és fum això el que venen, eh? Són quatre línies de codi doncs, dins d'un mòbil. No, darrere sempre hi ha persones. I doncs les persones, ja sabeu, n'hi ha de tots els tipus, eh? Podem trobar bones, dolentes, despistades, altes, baixes, alegres, optimistes, pessimistes, de tot. Doncs darrere de tots aquests projectes de noves tecnologies també hi ha persones. Ahir vam conèixer i a poc te les aniré presentant aquí a través de les ones de la cadena Cope a Lleida. En fi, avui dijous, 28 de febrer, acabem el mes de febrer, demà comencem el mes de març. Qui ho havia de dir? Fa quatre dies que parlàvem de Nadal encara. Què farem avui? Doncs buscar la previsió meteorològica, perquè estem a 14 graus i la temperatura és benigna de moment. Mirarem aquesta previsió, si ens dona bones notícies de cara a demà. També ens informarem amb la darrera hora de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens visitarà el Xavier Palau. El Xavier Palau és doncs, el cap de llista a les eleccions municipals del proper mes de maig pel Partit Popular a Lleida. També parlarem de salut i de nutrició amb el Christian Didier i encara ens quedarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una, la nieve en la Cope, avui des d'Andorra. I ja sabeu que, doncs amb tot el repàs dels gruixos, de l'estat de les pistes, de les activitats del cap de setmana, en fi, que si t'agrada o t'estàs pensant on vas aquest cap de setmana, tingues en compte que anar a la neu ha de ser una bona opció. En fi, busquem aquesta previsió meteorològica, com sempre, amb la Carolina Pons. Carolina, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim cels serens o poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts que veurem durant el dia. Baixen les temperatures i s'arribarà a màximes de 23 graus a Lleida, 22 a Balaguer, 21 a la Seu d'Urgell, 19 a Tàrrega i 16 a Viella, quan el vent avui bufa variable fluix. Demà continuarem amb cels poc ennuvolats o serens, tot i que veurem alguns intervals de núvols alts i anirà augmentant aquesta nuvolositat, sobretot a la Vall d'Aran, al final del dia. Continuaran baixant les temperatures i deixaran algunes gelades febles al Pirineu i en zones properes. Tindrem mínimes de 3 graus sota zero a la Seu d'Urgell, 1 grau a Viella, 2 a Tàrrega i a Balaguer i 3 a Lleida. Quan a les temperatures màximes s'arribarà a 21 graus a Lleida, Balaguer i la Seu d'Urgell, 18 a Tàrrega i 15 a Viella. Demà, com avui, els vents bufaran variables fluixos. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. Tot seguit parlem de Fittipaldis al volant, perquè ja sé que tots ens pensem que som els grans pilots. Tots som el Fernando Alonso, Michael Schumacher o Lewis Hamilton, depenent de les teves preferències. Però hi ha una gran diferència. La xarxa viària, en aquest cas la Lleidatana, no és un circuit.
Cope Lleida. Estàs informat.
I dic això perquè han sorprès un conductor circulant per la Nacional 240, que ja té delicte, perquè ja sabem que és una carretera perillosa, amb trànsit lent, amb interseccions, amb vehicles agrícoles, amb mil històries. Eh? És un dels punts negres de la xarxa viària catalana. Doncs han sorprès un conductor a la Nacional 240, a l'alçada de les Borges Blanques, una mica rapidet, una mica, a 180 km per hora. Ja ho sé, que potser tu hi has anat i no t'ha passat res, i segurament jo també ho he fet. Jo ho he fet a Alemanya, les autobans aquestes, i no ha passat res. Però i si passa? Que això una vegada ho vam parlar amb els Mossos d'Esquadra. No és que la velocitat en si sigui el problema principal. El problema és que si vas amb una velocitat inadequada, és a dir, alta, les conseqüències d'un imprevist són desastroses. A 180 km per hora t'asseguro que si tens un imprevist, un accident, un xoc lateral, frontal, per on sigui, doncs la mort estarà quasi segur present, eh? Per tant, de veritat, ho diem sempre, som pesats, i ja ho sé que quan ens posem tots al volant, de vegades tenim pressa i se'ns enfonsa el peu a l'accelerador, que no costa res, que arribaràs igual, que de veritat, que al final corre molt o anar a la velocitat legal amb distàncies de 100 km, igual són 3 minuts de diferència, 4, una cançó, 180 km per hora, amb una Nacional 240, és inacceptable, no només per la persona a la que anava aquesta velocitat, sinó pels demés que circulen per aquesta via i que de vegades podem arribar a tenir un accident i que no tenim culpa de res. Per cert, ja que estem amb xifres, els Mossos han imputat 63 conductors cada mes per delictes de trànsit a Lleida. I això que s'hi posen poc a les carreteres, perquè ja sabeu que no van sobrats de personal. Un total de 754 conductors van ser imputats l'any 2018 per delictes contra la seguretat en el trànsit a les carreteres de Lleida. 4 de cada 10 denúncies penals són per consum d'alcohol o drogues, que també no ens ho hauran dit mai, i un 34% per no tenir el carnet en vigor. 34%! Una de cada 3 persones que han enganxat no té el carnet en vigor, o s'ha quedat sense punts, o no l'ha tingut mai, o li han retirat. Una de cada 3. La veritat que és que ja ens ho podem començar a fer mirar, això, eh? En fi, seguim. Obrim la crònica judicial. Accepta 3 anys i 9 mesos de presó per intentar atropellar un agent de la policia local a Solsona. Les parts han arribat a un pacte per uns fets que van passar al maig del 2017. I apareixen 5 ninots penjats del pont dels instituts de Lleida amb les sigles de Ciutadans, del Partit Popular, del PSC, d'Units Podem i de Vox, Elder.
Sí, al costat dels ninots hi havia penjades 2 pancartes en les quals es podia llegir tots els partits del règim seran culpables del seu empresonament i absolució Pablo Hasél, amnistia total. Els serveis de neteja de l'Ajuntament de Lleida es van retirar ahir a mig matí. En aquest sentit, la portaveu de Ciutadans de la Paeria, Àngeles Ribes, ha qualificat l'acció com un atac feixista i ha anunciat que denunciarà els fets a la Fiscalia per un delicte d'odi.
Parlàvem abans de les xifres de l'any 2018 dels Mossos d'Esquadra, la xarxa viària Lleida-Tana. Doncs fixeu-vos, tramitats gairebé 3 expedients sancionadors al dia per actes incívics a la via pública. La Paeria en va incoar 1.000 al llarg de l'any passat, l'any 2018. Ha impulsat la Càtedra d'Innovació Social de la UDL, un projecte participatiu que definirà els valors per firmar un pacte pel civisme. Jo crec que, vaja, els valors pel civisme els tenim tots claríssims. No cal ara inventar la roda, és a dir, no cal que tornem a posar gent a treballar perquè ens tornin a dir quins són els valors cívics. Si els sabem tots, si els sabem tots, ho tenim claríssim. El que no tenim clar és on s'ha perdut. Això és el que no tenim clar. A on s'ha perdut? A edat escolar? A l'institut? A la universitat? Després, al treball? On s'ha perdut? En fi, Esboboca, que és l'Associació de Bombers Voluntaris de Catalunya, ha xifrat en 500 els bombers voluntaris que poden donar resposta operativa en activacions urgents a Catalunya, Elder.
Sí, l'associació acusa Interior de no voler reconèixer les xifres reals d'efectius amb què compta el cos. L'entitat quantifica en 1.541 els bombers voluntaris que hi ha als parcs catalans respecte als 2.357 reconeguts pel departament el 2017. El president d'Esboboca, Josep Maria Alcalà, denuncia la situació en la que es troben.
No podem validar situacions que ens comprometen, situacions que ens posen en risc a nosaltres i que no som una garantia efectiva per resoldre les emergències com a intervinents. Estem en una situació límit de col·lapse.
Des de l'entitat també han posat de relleu que aquesta manca de personal comporta que, de mitjana, un 60% de les activacions urgents en parcs de bombers voluntaris de Catalunya siguin fallides.
I acabem amb informació de comarques. Abans d'arribar als esports, el Bisbat de Lleida estima en uns 150.000 euros el cost de la reparació de la coberta de l'església del Picat i que un 71% de les persones visitades a El Bus de la Salut presentaven algun tipus de malaltia ateromatosa. Ara sí, parlem d'esports, ho fem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El Hyundai Kona ha estat escollit millor cotxe de l'any a Espanya 2019. A més, la seva versió elèctrica, amb una autonomia de fins a 449 quilòmetres, és el primer SUV elèctric en rebre aquest premi. Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs avui parlem d'esport i ho fem de bàsquet femení, perquè el Cadí la Seu afronta aquesta tarda a 8:15 i a través d'Esport 3, si ho vol seguir, un partit històric, el del debut en una Copa de la Reina, una competició de la qual en els darrers anys s'havien quedat a l'esport. És l'equip que dirigeix Bernat Canut, sens dubte que és la revelació de la Liga Dia femenina, s'estrenarà amb l'anfitrió, un Araski, que a la competició domèstica està lluny de les lleidatanes, però que tindrà el suport de l'afició. Això i l'ansietat de les urgellenques són aspectes que vol controlar el tècnic del Cadí, que defuig qualsevol etiqueta de favorit. Aquesta tarda, a partir de 8:15 del vespre.
Qué bien dar la bienvenida a este seísmo. ¿Verdad? Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía bancaria. Quintar.
Ay, tengo la memoria fatal, se me olvida todo.
Si te falla la memoria, toma The Memory, porque The Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Y ahora para los más mayores, The Memory Senior de Pharma OTC.
Llevo unos días pensando que ya toca cambiar el colchón. Y hoy veo que en Hipercor y en El Corte Inglés hay un 50% de descuento en una selección de Picolín, Flex y muchas marcas más. Y que además puedes financiarlo hasta en 12 meses. ¿Casualidad? No, es la rebaja final de Hipercor y El Corte Inglés. Solo hasta el 28 de febrero.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ho hem dit avui al principi del programa. Ens acompanyarà el cap de llista del Partit Popular a Lleida a les properes eleccions municipals del mes de maig. Ell és el Xavier Palau. Xavier, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Benvingut.
Moltes gràcies.
Escolta, Xavier, com que no ens coneixem, ho he dit al principi, també, com que no ens coneixem, primer m'agradaria conèixer-te. I per tant, abans d'entrar en política per entendre's, com que jo sempre he cregut que abans un és persona que no pas la professió o en aquest cas polític, m'agradaria, Xavier, conèixer-te una mica. Escolta, on vas néixer?
Doncs d'entrada dir-te, Ricard, que tu a mi no em coneixes, però jo a vosaltres sí que us conec, doncs, perquè sóc fidel oient de la cadena
Cosme. Ah, sí, que tu ens escoltes.
Us escolto sempre i, per tant, estic al corrent dels vostres programes. Doncs jo vaig néixer el 24 de novembre de 1985 a Lleida. Per tant, tinc 33 anys. Vaig néixer al carrer Neptú, fill d'una perruquera i d'un pagès de l'Horta de Lleida. I vaig estudiar des de sempre al Col·legi Maristes Montserrat de Lleida, perquè el carrer Neptú està aquí al barri de l'Escorxador, precisament aquí al costat, i en aquest sentit, doncs, el col·legi que em quedava més a prop de casa, doncs, era els Maristes, i vaig estudiar des dels 3 fins als 18 anys els Maristes. Quan vaig acabar el batxillerat, doncs, vaig estudiar dret a la Universitat de Lleida, tenint una beca durant un dels 4 anys de la carrera a Madrid, que gràcies a uns mèrits acadèmics, als 21 anys em vaig llicenciar en dret i vaig començar a fer pràctiques en un despatx d'advocats mentre compaginava amb l'exercici i l'estudi del màster de l'advocacia. I als 23 anys, quan ja havia obtingut el màster i l'acreditació per ser advocat, doncs vaig muntar el meu propi despatx ja des de zero als 23 anys. Per tant, ja porto 10 anys i uns mesos d'autònom aquí a Lleida. Tinc un despatx a la plaça Sant Joan. I als 23 anys, també 24, vaig començar la meva tesi doctoral, que vaig llegir i vaig obtenir una qualificació de cum laude extraordinari als 28 anys, també per la Universitat de Lleida. Per tant, soc advocat i doctor en dret. Durant aquests 10 anys i mig que porto d'exercici de la professió, més enllà de dedicar-me com a advocat, doncs també soc advocat de distintes entitats, sense ànim de lucre, com algunes associacions de veïns, d'alguns col·legis professionals també, com el Col·legi Oficial d'Agents Comercials de Lleida, també amb el Bisbat de Lleida. I, doncs, aquesta és la meva trajectòria professional i també, doncs, com a lleidatà. També durant aquests anys, durant bastant temps, he donat classes, també.
Xavier, com a advocat, estàs especialitzat en algun camp concret?
Sí, principalment totes les qüestions que fan referència tant des de les nul·litats canòniques a tots els temes de civil i mercantil, matrimonial, contractació, herències... Totes aquestes qüestions.
Molt bé, m'has fet una radiografia personal ràpida.
És el que m'has demanat, és el que m'has demanat.
Sí, però clar.
És la meva vida.
Jo reconec que si a mi em comencen a preguntar, i fins i tot dubtaria, a veure on vaig estudiar exactament, quin any va ser, potser perquè fa més anys, també.
Sí, però saps què passa, Ricard, que jo tinc una característica que m'agrada sempre dir, que soc lleidatà i he estudiat a Lleida. És molt important que les persones que siguem de Lleida donem categoria precisament a la Universitat de Lleida i a tot el que és la nostra ciutat.
Això estic totalment d'acord. Xavier, escolta, quan entres en política? Com i per què?
Jo des de petit, que ja quan estudiava, ja mirava les notícies i llegia els diaris, se m'adonava que a Lleida feia falta un canvi i que hi havia coses que no funcionaven. i jo mirava el meu entorn, doncs, els candidats que hi havia, doncs, l'alcaldia, el Congrés, el Parlament de Catalunya, i m'adonava, doncs, que hi havia coses que no entenia. I buscava quin era el projecte que s'ajustava més als meus principis. Els meus principis, doncs, liberals des del punt de vista econòmic, conservadors des del punt de vista personal, perquè sóc catòlic i practicant i crec en la democràcia cristiana, i me n'adonava que no hi havia cap projecte polític, doncs, que s'ajustés a lo que jo considerava més enllà del Partit Popular. Però considero que les persones no estem mai d'acord al 100% amb un projecte polític i d'un partit, sinó que a vegades també influeixen molt, doncs, les persones que formen part dels partits i els principis ideològics. Me'n vaig adonar que aquí a Lleida no hi ha ningú que defensi un projecte de centre-dreta lleidatà. Perquè si una qüestió, crec jo, és el lleidatanisme polític, social, cultural i econòmic, com a segell de la nostra identitat lleidatana, per a defensar el que és el model de ciutat de Lleida, de present i de futur. I quan analitzo la resta de propostes polítiques, la resta de ventall, doncs els oients de la COP segur que estaran d'acord amb mi. Qui és un centre dret lleidatà en aquests moments a Lleida? Ningú. I per aquest motiu vaig decidir que té que haver-hi moltes persones a Lleida que pensin com jo, que cal donar un impuls a la ciutat, que cal defensar el lleidatanisme i que tenim que defensar el que som i el que creiem, que és persones de centre-dreta. Catòliques o no catòliques, practicants o no practicants, liberals o no liberals, democrata-cristians o no democrata-cristians, conservadors o no conservadors, però tot un ventall de possibilitats. I en aquest sentit és pel que vaig decidir presentar-me a l'alcaldia de Lleida perquè veig una decadència a la resta, doncs, que considero que cal omplir aquest espai, aquest buit.
Sí, Xavier, però quan et proposen ser cap de llista?
Em proposen ser cap de llista aproximadament fa un any.
Fa un any?
Sí, em van dir si estaria interessat a ser candidat a l'alcaldia de Lleida.
I el primer que et va passar pel cap, què va ser?
Emocionat. Per un lleidatà de 33 anys, crec que sóc el candidat per ara més jove de tota la ciutat de Lleida, entre tots els candidats. Una persona que treballa, que té la seva feina, autònom, que no es dedica a la política, que no visc de la política, i poder-me defensar i explicar als lleidatans i les lleidatanes un projecte alternatiu, un projecte que no està viciat, un projecte nou, un projecte sa. Evidentment, jo emocionat, content.
No vas dubtar?
No, ho tinc claríssim.
Ho tens claríssim,
Lleida, no? Lleida fa falta un canvi. I aquest canvi crec que és el que represento i el que dignifico.
Coneixies, per cert, a la gent que està al capdavant del Partit Popular,
sí,
a Lleida?
Sí, jo els coneixia perquè jo em vaig afiliar al Partit Popular, no recordo exactament en quin any, però suposo que l'any 2012 o el 2013, i amb tots tinc una bona relació, sí. També conec a persones d'altres partits.
Xavier, és difícil ser el candidat del Partit Popular a Lleida?
Per què?
A l'any 2019?
No. Crec que és el millor moment. Quina alternativa tenen els lleidatans? 40 anys de socialisme, un candidat de centre-dreta que seria el que també defensaria, que seria el del PDeCAT, que té un any més que jo i ja en fa 8 que es dedica a regidor. Aquesta és una persona jove amb alternança professional, Ciutadans, un partit de la socialdemocràcia, que porta un candidat que es ve presentant des de l'any 2007, crec. Això és la regeneració. Les forces d'esquerres. No és difícil ser candidat del PP. Lo difícil és dignificar o representar el que representen els altres, que és més de lo mismo. 40 anys de socialistes a l'Ajuntament i 40 anys de nacionalistes a la Diputació. Que la gent no se n'oblidi, el 26 de maig votem per l'alcaldia i per la configuració de la Diputació. Diputació que és estar investigant per presumptes delictes fraudulents.
Dit d'una altra manera, no si és difícil ser candidat, sinó és difícil transmetre el missatge.
Jo crec que
sent candidat del Partit Popular?
No, perquè jo crec que hi ha moltes persones a Lleida que estem esperant i que estàvem esperant un candidat que representi el centre-dret a lleidatà, que defensi els interessos de Lleida, de Catalunya i d'Espanya, sense complexes, i que aquest candidat es presenti a l'alcaldia de Lleida i hi hagi una alternativa per votar, i per votar diferent a el que s'ha votat fins ara. I en aquest sentit, molts oients que ens estan escoltant en aquests moments a la COPE ho veuen clar, que a Lleida, per fi, hi ha una persona que representa i defensa els seus interessos ideològics, morals i des del punt de vista social i econòmic.
Xavier, just un mes abans, dia amunt, dia avall, tenim eleccions generals. D'una o altra manera acabaran marcant la campanya electoral de les municipals. Creus que et perjudica o no?
Espanya necessita aquestes eleccions. Ara mateix qualsevol lleidatà, perquè estem en clau lleidatana, tenim que votar al Congrés dels Diputats. Són l'única província a Lleida que el PP té diputat i el PSOE no. I saps per què? Perquè els lleidatans fa a les eleccions del juny del 2016 van votar al Partit Popular i no van votar el Partit Socialista. I si analitzem, per exemple, des del juny del 2016 fins ara, veiem com els socialistes han canviat l'alcalde sense passar per les urnes, veiem com l'alcalde deixa el seu gendre socialista de subdelegat del govern a Lleida, veiem com la senyora Cunillera és delegada del govern de la Generalitat, veiem com la número 2 de Rosa és candidata al Congrés dels Diputats. A veure, com no hem de voler votar els lleidatans, com no ens hem de voler expressar, com no hem de voler dir que aquest projecte socialista a l'Ajuntament de Lleida i al Congrés dels Diputats, que és un projecte esgotat i agotador, no el volem portar precisament on el tindríem que portar, que és que es quedin a casa i donar oportunitat a persones noves per a que puguin regenerar precisament un projecte per Espanya, per Catalunya i per Lleida.
Xavier, escolta, l'altre dia d'això ja en parlarem, perquè evidentment tornarem a fer entrevistes amb tu i amb tota la resta de candidats i ja parlarem de propostes polítiques, però l'altre dia rebíem un WhatsApp al nostre número de WhatsApp de la ràdio d'un oient que ens deia que Lleida no li agradava, que Lleida no l'estava enamorant, que Lleida no que la trobava aturada.
És que té tota la raó del món. Lleida és una ciutat en aquests moments amb decadència, que li tenim que donar el tom al mitjó.
Què li falta a Lleida?
Home, que li falta o que li sobre. Li sobre delinqüència, li sobre incivisme, li sobre brutícia, li sobre precisament tota una sèrie de reptes, com és la manca d'il·luminació dels carrers. La manca d'il·luminació genera inseguretat, l'inseguretat genera incivisme, l'incivisme genera ocupacions il·legals. Ens en podem anar al barri de la Bordeta de Lleida i veiem com al carrer Hostal de la Bordeta hi ha ocupacions. Ens en podem anar als blocs Ramiro Ledesma i hi ha ocupacions. Ens en podem anar a algunes zones de Pardinyes i de Balàfia i hi ha ocupacions. Al Cicà de Sant Pere, al carrer Torres de Segre. A veure, la gent vol viure en tranquil·litat, en pau i en llibertat. I el que tenien que fer és que totes aquestes conductes incíviques, de puntada de peu a la porta, que duen a terme alguns, vulnerant la propietat privada de les persones, i això ho tenim que acabar. Necessitem una Lleida segura, una Lleida neta, una Lleida sana, una Lleida plena de vida, llibertat empresarial, emprenedora, on la gent puguem desenvolupar el nostre projecte de vida, que és pel que té que estar un candidat a l'alcaldia de Lleida, i no projectes alternatius de si pensem que si 155, que si Espanya, que si Catalunya, que si independència, que si referèndum. Això no ens aporta res a Lleida. Portem molt temps, perdent temps des de l'Ajuntament, precisament amb mocions simplistes, absurdes, que no condueixen a res. I estic d'acord amb aquest oient que enviava aquest missatge. A Lleida li tenim que donar el tom al mitjó, perquè si no tenim el perill de caure en decadència, i no ho volem.
Doncs escolteu, hem conegut avui el Xavier Palaus, el cap de llista del Partit Popular a Lleida a les properes eleccions municipals del mes de maig. I Xavier, si una cosa t'he de dir és que estic content, perquè potser ets, de moment, el candidat que ha passat per aquí, ara darrerament, que té les coses més clares.
Escolti, molt clar quin és el projecte de Lleida, i només se pot dir una cosa, Ricard.
Pues, aviam, es pot compartir o no, sí, però el que les té més clares, de moment, ets tu,
Hi ha moltes persones que ens estan escoltant que encara no saben que el 26 de maig em votaran a mi, perquè defensaré un projecte per ells i per tot Lleida, i és el meu objectiu d'aquí el 26 de maig, convèncer-los.
Xavier Palau, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Control motor amb els esports.
El Hyundai Kona ha estat escollit millor cotxe de l'any a Espanya 2019. A més, la seva versió elèctrica, amb una autonomia de fins a 449 quilòmetres, és el primer SUV elèctric en rebre aquest premi. Hyundai Kona. Tu l'inspires, tu el condueixes. Hyundai.
Control Motor, Avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Hola, soy Charo Loriente y me encanta cocinar. Por eso valoro la calidad de agua de Osmotic Cero, lo que aporta. Se potencian los sabores de los alimentos porque no hay químicos en el agua. Cocino en menos tiempo. Sobre todo, es cocina saludable que mantiene las vitaminas y proteínas de los alimentos. Aprovecho hoy nuestra oferta 45 aniversario. Vente Osmotics con el 20% de descuento, a pagar en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. 900-208-208 osmoticcero.es.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja que ha arribat el moment en el que parlem de salut i de nutrició, fem com sempre amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, què tal?
A més, el Cristian Didier no és un col·laborador qualsevol, és nutricionista titulat i, per tant, doncs el que ens diu ens ho hem de creure, perquè a més el Cristian té una vessant d'investigació, gasta moltes hores en investigació, però a més em consta que s'informa moltíssim d'aquestes investigacions noves. Són aquestes investigacions que al llarg de la vida
et diuen primer que l'oli d'oliva no era bo i després et diuen que sí que és bo, per exemple, no? No cal que fem mala cara amb això, és a dir, quan s'acaba de demostrar una cosa... És que abans em dèieu el contrari. Ja ho sé, però ara s'ha demostrat. Ara hi ha estudis que demostren que això doncs ara és bo o ara és dolent, per exemple. Doncs el Cristian té una faceta d'investigació molt ampli i, per tant, nosaltres estem agraïts de que ens acompanyi cada setmana amb aquests consells de salut i de nutrició. Cristian, esto ya lo dijimos para año nuevo. Año nuevo... reto nuevo. Reto nosaltres nuevo, vam dir que faríem un cada mes. Per tant, avui, la darrera setmana de cada mes, el que fem és fer presentar el repte nou pel mes següent. Mm-hmm. O sea que para este próximo mes, ¿qué reto nos vas a poner? Va.
Hombre, este mes lo he pensado mucho, ¿eh? Lo he consultado con la almohada y todo. Y este mes quiero tener un reto, a ver qué os parece a todos, ¿eh?
Venga,
porque
va.
Quiero que aumentemos las proteínas de origen vegetal.
Ah, vale.
¿Vale?
Ah, pues pensaba que decías proteínas a palo seco, digo, carne todo el día, ¿no?
No. ¿Vale? Precisamente por esto, ¿no? Vamos a intentar, de manera indirecta, disminuir las proteínas de origen animal.
Uh-huh.
Ahora, desde la Generalitat, hay una campaña importante de los lunes sin carne, que llaman, ¿vale? Los lunes sin carne, en los colegios, en los institutos, los estamos llevando a cabo. Recordar que llevamos los menús escolares de varias coles de aquí, de Lleida y de Barcelona,
uh-huh.
Y tenemos un servicio que controlamos los menús de las cocinas de varios coles. Y nos adjuntamos a todas las recomendaciones del Colegio de Nutricionistas y de la Generalitat, porque realmente pues hay que llevarlas a cabo, ¿no? Y los lunes sin carne se está convirtiendo en todo un éxito. Uh-huh. Un éxito porque se nos quejan los niños. El otro día tuvimos un cole que nos hicieron huelga de hambre porque tenían los lunes sin carne, ¿no?
Mira.
Entonces, animo a todas las personas que un día a la semana disminuyamos los alimentos de origen, las proteínas de origen animal. ¿Cómo lo hacemos esto, no? ¿Cómo hacemos para tener una comida equilibrada y no incluir alimentos de origen animal? Porque la proteína parece que se disminuiría, ¿no? Pues bueno, como bien sabemos, hay alimentos de origen vegetal que son muy ricos en proteína, ¿vale? Y la idea realmente es incluirlos y sustituir esa parte de carne, de pescado, de pollo, de huevo, de lo que queráis.
Claro, ¿no? Que no estén hablando de fernos vegetarianos.
No, ¿eh? No, para nada.
Sino reduir una mica.
Con un día a la semana no uh-huh. es suficiente, ¿vale? Entonces, lo más clásico y lo más fácil son las proteínas que se han procesado y que vienen de un vegetal. Por ejemplo, el tofu. El seitán, ¿vale? El tofu es proteína de la soja. El seitán es proteína del trigo. Pues hay proteínas, hay hamburguesas que son de proteína de guisante, por ejemplo. ¿Vale? Esto es lo más clásico, lo más fácil. Te compras un taco, un trozo, en todos los supermercados tienen de una proteína concreta de origen vegetal, y entonces te lo haces. El tofu, el seitán a la plancha, al vapor, con un poquito de tomate. Pues un seitán, como si haces una longaniza con tomate, pues lo haces igual. No un tofu, como haces la salsa de la salmón, igual.
La cantidad es más o menos equivalente
con lo que aporta
de proteínas.
De proteínas, es más o menos la cantidad es igual. Entonces dices, pues hago unos macarrones a la boloñesa, pero en lugar de poner carne de ternera, pues rica en grasa, tal, uh-huh. perdón, ponemos soja texturizada, por ejemplo, ¿vale? Que tiene la misma textura, la misma forma, etcétera. Entonces, lo más fácil es incluir estos alimentos que ya vienen procesados y tal. Esto es una manera. Hay otra manera, y es incluir alimentos ricos en proteínas de por sí. Por ejemplo, la más clásica es la legumbre o la quinoa. Si tú te haces un buen plato de legumbre, como del garbanzo, lenteja, un buen plato de quinoa, estos alimentos son ricos en proteínas vegetales. Entonces, no lo dejemos de manera de guarnición ni de manera más rezagada, ¿no? O una ensalada de garbanzo, así, sino que hacemos un buen plato de legumbre y de esa manera ya estás cubriendo las proteínas.
Uh-huh. El tema de las legumbres, ¿la compro seca o los botes ya que vienen cocidos?
Es indiferente, la verdad.
La legumbre sí. Es legumbre, no sí. Hay tipos ni historias.
El bote que viene cocido es un alimento que está más o menos procesado, pero no tiene conservantes, está pasteurizado. De hecho, el agua que tiene y todo lo tiene, se podría comer.
No, pero bueno, sal... normalmente recomiendan aclararlo para quitar el exceso de sal y tal, pero...
Sí, pero bueno, ya te digo que no es un alimento que realmente se tenga que tener
no,
cuidado.
No, te lo digo por la excusa de es que no tengo tiempo. Oye, los botes estos ya tal cual los abres, los puedes pasar un poco por agua y ponerlo en una ensalada.
Exacto. Y entonces aparece el alimento que es el que quiero que probéis. Venga, de nuevo, que son las algas, ¿vale? Las algas son muy especiales,
a ver,
son muy ricas.
Que yo cuando dices algas me imagino aquello verde que flota en la playa.
Pues estas. Hay de varios tipos de algas, ¿vale? La más conocida seguramente son, por ejemplo, las algas nori o las wakame, que son las más conocidas y son muy ricas de sabor.
A ver, ¿las algas tienen alguna contraindicación?
Bueno, la verdad es que no, ¿vale? La única contraindicación que pueden tener es que son muy ricas en yodo, ¿vale? Y porque pues el mar tiene bastante yodo y van recogiendo bastante
¿mujeres
yodo?
¿Embarazadas?
Podría ser un punto de control, también podría ser en las personas que tienen problemas con la tiroides, uh-huh. Bueno, que un hipotiroidismo podría estar, bueno, beneficiado incluso porque el yodo se necesitamos, uh-huh. etcétera. Pero bueno, que no hay una contraindicación importante. Simplemente las personas que tengan que controlar la ingesta de yodo, que no vale, nos excedamos demasiado.
Punto, ¿eh?
Es el único punto. Pero también te digo, no vas a comer algas cada día.
¿Pero cómo las encontramos, las algas?
Las algas las puedes, normalmente las compras secas, deshidratadas. Uh-huh. Se compran porque es más fácil, digamos, y pues tiene mejor demanda, ¿no? Entonces... las compras secas, las hidratas un poco, las pones en agua, cuando están hidratando las cocinas.
¿Pero de cuánto tiempo hablamos?
Yo, depende de qué tan durita te guste, ¿vale?
Sí, pero hablamos de minutos, de días, de horas.
Yo, por ejemplo, a veces pongo la alga y la dejo media hora.
Ah, vale.
¿Vale? Y hay veces que la dejo para el día siguiente. Depende cómo te guste de blanda, digamos, ¿no? La dejas hidratar, cuando tienes hidratada, entonces la puedes comer tal cual o la puedes cocinar. Entonces tú te haces una ensalada, ¿vale? Pues te vas a hacer... unos garbanzos con alga nori, por ejemplo, uh-huh. y verduras. Entonces, haces los garbanzos, pones el tomate, no sé qué, no sé cuánto, y pones un puñado del alga, ¿vale? Ya estás incrementando un poco la proteína de origen vegetal, porque es un alimento muy rico en proteínas, rico en hierro también, y te da, pues, minerales que normalmente no encontramos, yodo, lo que estábamos hablando, ¿vale? Etcétera. Y es un alimento muy interesante, las algas, muy, muy interesante. ¿Vale? Alganor. Y hay alguna alga, por ejemplo, la espirulina, que es muy conocida, uh-huh. que no se suele utilizar en la cocción, no se suele comprar la alga.
Pero yo esto de espirulina lo he escuchado, pero gente de conversación de gimnasio.
De conversación de gimnasio, que estas conversaciones son interesantes.
Sí, sí, sí. No sé si tiene una propiedad de quema de grasa no, o bueno, extra de proteína.
La espirulina tiene un toque de ser estimulante, ¿vale? Tiene un poquito de ese toque de cafeína, ¿no? Te estimula un poco el ki, ¿no? Y entonces te da un poquito de estimulante. Pero realmente es rica en proteínas, es rica un poquito rica en hierro. Lo que pasa es que la espirulina se suele comprar en polvo. ¿Vale? Porque es un alga que es difícil de cocinar, es muy el sabor tampoco no es el más agradable, pero cuando la compras en polvo y la sueles añadir, por ejemplo, en un poquito de leche, o la pones en, vamos a hacer una crema de verduras y pongo un poco de espirulina, ya estás incrementando la proteína en uh-huh. este puré, por ejemplo, ¿vale? Entonces es un puré y de segundo, una quinoa. Entonces tienes un alimento rico en proteínas de origen vegetal, por ejemplo. Entonces, bueno, y se puede ir añadiendo en varios sitios, ¿vale? Y las algas, la gente que no lo ha probado, lo animo a que lo prueben. Uh-huh. Los que a lo mejor les gusta más el sushi y quieren improvisar un poco, pues todos estos rollitos de arroz los podemos envolver en un alga, ¿vale? Y este alimento ya lo estás incrementando un poco en proteínas, por ejemplo, ¿vale? En los deportistas ahora utilizamos bastante, los que hacen travesías, bueno, o rutas de bicicleta o travesías de montaña de muy larga duración, que están 5, 6, 7, 8, 9, 10 horas, estamos acostumbrando ahora a llevar bolas de arroz envueltas en alga. Y la verdad que funciona bastante bien. Tiene bastante sodio, hay bastante hierro, proteína, nos aporta y es un alimento muy interesante.
Muy bien. Vale. Doncs la proposta, el reto de este próximo mes, de momento lo vamos a dejar en sustituir un día de carne o un día de pescado.
Por ejemplo.
Y después uh-huh. progresivamente pues incorporarlo a otros platos, porque no tiene por qué ser un plato solo, sino sí, incorporarlo sí, sí. y mezclarlo con otros alimentos.
O sea, la receta clásica de garbanzos con bacalao y espinaca, podemos hacerla con garbanzos, bacalao y un alga.
Ah, mira, vos
por ejemplo,
plato único, ¿eh?
Plato único, ya lo tienes todo, todo conjunto, ¿no? Mm. Muy bueno, además.
Muy bien. Doncs ha parlat amb el Cristian Didier, és nutricionista, el trobeu alcalde Porquera 74, a la web i també a les xarxes socials, que són superactius, eh? Muy bien, Cristian, venga. La setmana que viene, pasamos lista, a ver cómo va el tema del proyecto, ¿eh?
Muy bien.
Què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors, Ricard. Bon dia.
Amb el Joan Bellmunt ja sabeu, que cada dia obrim la finestra del Records. Cap on ens porta avui?
Pues mira, anirem cap a l'Alta Ribagorça, però t'he de dir que avui parlarem de l'escalfallits. Ah. L'escalfallits és un estri que es posava dintre del llit amb unes brases, aquí, tal com veus a la fotografia.
Sí. És que... aquest és clàssic, aquest és antic.
Si vols, te'n puc regalar un. Perquè jo me'l vaig comprar amb una subhasta no fa massa temps. Per el meu museu me vaig comprar un escalfallit que vaig trobar.
Jo de petit, a casa dels meus padrins, encara em posaven...
Vist?
No, però encara em posaven una bossa d'aigua calenta al llit.
Bossa
ja.
D'aigua, sí, senyor.
La padrina ens posava una bossa d'aigua calenta al llit.
Als peus.
Als peus, sí, sí.
Bàsicament,
sí, senyor.
Perquè si... Diu que el fred entra pels peus.
Sí, senyor.
Sí, senyor. Doncs pues mira, avui parlarem de l'escalfallit. I encara que és freqüent veure en cases de l'Alta Ribagorça on he estat la gran llar de foc amb les parets ennegrides pel fum, els clemàstics de ferro per penjar les olles o perols, el banc escó per seure davant del foc i els tions a mig cremar, i cal dir que antigament hi havia el costum de mantenir el caliu a la llar i procurar que el foc no s'extingués en tota la nit, i que quan s'apagava s'acudia generalment algun veí a la recerca d'una brasa. Per transportar el foc, les brases es col·locaven en petits recipients, anomenats escalfetes, que eren de ferro, eren de llautó o de terrissa, i també s'usaven per escalfar menjar a taula. I per escalfar les habitacions s'usaven, correntment, els brasers, que eren recipients d'aram o de llautó molt oberts, amb nanses, que generalment es col·locaven encaixats en plataformes de fusta rodones. I en els brasers es cremava carbó vegetal, més o menys esmicolat, i sovint el braser es tapava amb una gàbia de filferro. Cal dir que això tenia el seu perill, perquè a vegades, vull dir, a causa dels brasers, hi havia una intoxicació. I per escalfar els llençols, quan a l'hivern les habitacions estaven glaçades, hi havia l'escalfallits, anomenats, segons les contrades, ase, burro o frare. Estaven constituïts per un cassó d'aram amb una tapa foradada i un mànec llarg on es ficaven brases recollides a la llar. Cal dir que allà el recipient amb el foc es col·locava dins d'un bastiment de fusta, de forma semblant a un trineu, que es ficava entre els llençols i així evitava que es cremessin. Precisament pel meu museu en vaig comprar un no fa gaires dies i és un artefacte curiós que valdria la pena que la gent conegués per veure com ha evolucionat avui això i les calefaccions que tenim ara. I per acabar la dita d'avui, pues que ens diu que el febrer Carnestoltes ve. Per tant, estem ja a Carnestoltes.
Sí, sí, sí. Gràcies, Joan.
Adéu.
Un minut i escaig, arribem a la una de la tarda. Per cert, amb una darrera hora, jo crec que és de bona notícia. Comencen les obres del túnel de la A27 al Coll de l'Illa. Els titulars de l'Estat han visitat per primer cop la zona amb notòria absència dels alcaldes del territori, per cert, però les màquines que han de fer el túnel d'un 1,5 quilòmetres... estan ja allí i està previst que en les properes setmanes, proper mes i mig, comencin les obres. A punt d'arribar a la una, per cert, després la nieve en la Cope. Avui des d'Andorra, deixeu-me que faci una connexió ràpida, perquè és que he vist les fotos i no puc evitar-ho. David Velasco, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Teniu sol, teniu neu, teniu muntanyes, material d'esquí...
Sol en tenim, com també teniu a Lleida. L'única diferència és que aquí hi ha una neu doncs, espectacular, que estem veient a la gent com disfruta, i que si algun d'ells no s'ha posat crema solar, aquesta tarda ho passarà malament.
S'ha de vigilar. Escolta, on esteu avui?
Avui estem al Coll de la Botella, concretament a Vallnor, Pal Arinsal, amb un dels sectors que l'any passat vam inaugurar, bueno, van inaugurar ells, i que avui farem el programa en directe des d'aquí.
Molt bé. Doncs gràcies, David.
Fins ara. Gràcies, Ricard. Adéu.
30 segons, arribem a la una. Ens informem de la darrera hora des dels serveis informatius de la cadena COPE i després la nieve en la COPE amb el David Velasco. L'heu escoltat avui en directe des d'Andorra.